Us saludem una setmana més des de Més al Dia, el podcast setmanal del Dia Terres de l'Ebre, un espai coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Móra la Nova i Delta.cat. Com cada divendres, en poc més de 20 minuts, fem un repàs a tot allò que ha marcat la setmana al territori. Som-hi!
Com sempre, cada setmana fent un resum del més destacat. I aquesta setmana, per exemple, la Galera ha estat notícia i és que Urbanisme ha aprovat inicialment l'ampliació de la planta de biometagàs, Biometà la Galera. La Comissió Territorial d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre aprovava inicialment el Pla Especial Urbanístic per ampliar i millorar la planta de Biometà, Biometagàs de la Galera, un projecte que entra ara en fase d'informació pública durant 45 dies perquè la ciutadania i les entitats puguin presentar també al·legacions. Paral·lelament s'ha sol·licitat informes a diversos organismes i entitats ambientals abans de continuar amb la tramitació cap a l'aprovació definitiva. També hem parlat d'Ulldecona perquè han desmantellat, concretament a Ulldecona, un dels centres logístics més grans d'Eixís a Catalunya. Els Mossos localitzaven 9 tones de droga amagada dins de caixes metàl·liques en una nau. De retruc, l'operatiu també permetia desarticular un grup criminal dedicat al tràfic d'Eixís que operava des de diferents punts del territori català i mantenia connexions diverses amb organitzacions criminals d'Andalusia. I per si fes falta, pues a Santa Bàrbara també érem notícia perquè es va produir la detenció d'un home de 26 anys després de diversos aldarulls. Dissabte a la tarda al nostre municipi, acusat de maltractament en l'àmbit de la llar, lesions, atemptat contra els agents d'autoritat i amenaces. I també actes vandàlics. A l'escola Jaume Balmes es feia una crida a la ciutadania per identificar els autors. De fet, l'escola Jaume Balmes denunciava actes vandàlics ocorreguts durant el cap de setmana a les instal·lacions. El centre es trobava diverses cadires destrossades al pati, material escolar manipulat i diversos objectes traslladats a la teulada del vestuari. D'aquesta manera, des de l'Ajuntament de Santa Bàrbara es feia una crida per identificar els autors d'aquests actes vandàlics.
Esta setmana, des de Ràdio Tortosa, us hem explicat els pressupostos de la Generalitat per al 2026. Les Terres de l'Ebre rebran 74,8 milions d'euros, la inversió més alta dels darrers 15 anys. Destaquen els 19 milions per l'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, més de 4 milions per l'Hospital de Móra d'Ebre i noves inversions a la carretera C-12. Els ha presentat el delegat del Govern al territori, que ha posat en valor l'acord a què s'ha arribat per tirar endavant els comptes de la Generalitat.
Destacar el que suposa aquesta aprovació de pressupostos en quant a que són els primers pressupostos de la legislatura, en quant a que tant per part d'Esquerra Republicana com per part dels Comuns s'ha donat recolzament o s'està donant recolzament en aquests pressupostos perquè es puguin acometre aquelles necessitats importants de país i, evidentment, també de Terres de l'Ebre. Tots sabem que es necessita una gran inversió per a millorar les nostres infraestructures i també per a millorar els nostres serveis públics, quan parlem de serveis públics de salut, d'educació i també de drets socials. I també voldria destacar com a pilar fonamental línia política del Govern de la Generalitat els temes d'habitatge.
En l'àmbit territorial, la Fundació Nova Cultura de l'Aigua ha aprofitat la seva assemblea celebrada el cap de setmana a Tortosa per advertir dels riscos que poden comportar els grans centres de dades i les gigafactories en zones amb recursos hídrics limitats. Les entitats ecologistes reclamen una planificació rigorosa davant de projectes com la gigafactoria d'intel·ligència artificial prevista a Móra la Nova.
Hay que tener una normativa que con toda claridad deje muy claro que se protege la prioridad legal, que es el abastecimiento humano. Eso está por ley, está en la Ley de Agua desde el año 1985, pero en la práctica siempre existe el riesgo de que de forma opaca pueda haber dificultades de abastecimiento humano, aunque no sea la prioridad legal.
Amposta, l'actualitat obligava a començar la setmana amb una notícia tràgica. Un veí de la ciutat de 53 anys va perdre la vida dissabte en un accident laboral a Roquetes. L'home va quedar atrapat sota una estructura metàl·lica mentre reparava un elevador. D'altra banda, el cap de setmana, la casa de fusta va ser l'escenari de la festa de la plantada de l'arròs. Centenars de persones van reviure les tècniques manuals d'un cultiu que
és l'essència del territori en una jornada on la música de Guardet lo Cantador i la gastronomia típica van ser protagonistes. En l'àmbit ambiental, el futur del Delta ha tornat a estar sobre la taula. Les entitats Sediments, Ecologistes en Acció i la CGT de les Terres de l'Ebre han presentat al·legacions al nou Pla Hidrològic de Conca, denuncien que la inversió per moure sediments és totalment insuficient i representa només un 0,25% del pressupost de la Confederació Hidrogràfica, una xifra que queda molt lluny de les necessitats reals per frenar la regressió del Delta. Sobre esta manca d'acció, escoltem Josep Juan, de l'Associació Sediments, que parla obertament d'una estratègia de desinterès.
Denunciem que la taula de consens, anomenada de consens, i el govern català no estan reclamant cap de les tècniques de gestió de sediments que fan falta a la Conca de l'Ebre i al Delta de l'Ebre. A més, el govern espanyol i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre pretenen passar els propers 7 anys sense fer res significatiu en matèria de gestió de sediments. Volen destinar un 0,25% del pressupost del nou Pla Hidrològic, suposadament a proves per moure sediments, mentre que els països seriosos destinen al voltant del 30%.
En clau educativa hem fet seguiment de les proves d'accés a la universitat, que en el cas de la ciutat d'Amposta han seguit 155 alumnes a l'Institut Ramon Berenguer IV. Com a curiositat, enguany s'ha posat en marxa una prova pilot amb detectors electrònics per garantir la netedat dels exàmens.
L'Ametlla de Mar acollirà aquest cap de setmana la segona edició de l'Ametlla Film Fest, un festival de cinema independent i emergent que enguany ha superat els 300 curtmetratges inscrits. Felip Soriano Bayarri és el director i programador.
Tinc l'oportunitat de que se fa una taula rodona, un col·loqui, no? I els creadors, moltes vegades normalment venen els directors, però també venen algun actor, el guionista, no? I t'expliquen la història i tu a la millor no has entès alguna cosa i t'ho expliques i dius, ostres, i després també tens l'oportunitat de parlar-me una cosa, això que surt o per quan se't fa així.
Representants institucionals i del sector han analitzat aquest divendres a l'Ametlla de Mar l'impacte de proposta europea de reduir un 66% els recursos destinats a la pesca en una jornada que ha inclòs una taula de debat clau sobre la necessitat de preservar una identitat pròpia per als fons pesquers. La trobada ha reunit representants institucionals i del sector de Catalunya, Euskadi i Mallorca. Joan Alginet és el gerent del grup d'acció local Mar de l'Ebre.
En aquests moments Europa està decidint coses importants, transcendents, que afectaran els propers anys a l'activitat pesquera, als ajuts vinculats a l'economia blava, i sembla que l'orientació que s'està prenent des de Brussel·les, allunyada, evidentment, com sempre, de la realitat dels territoris pesquers, és de reduir-los, d'agrupar-los, de reorientar-los. I això pues, volem posar damunt de la taula a través d'aquesta jornada que una decisió i un canvi d'estratègia des d'Europa pot condicionar les comunitats costeres de les Terres de l'Ebre i les pot condicionar d'una manera negativa. No?
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha activat la regulació de la zona blava per a la temporada d'estiu, que comprèn del 15 de juny al 15 de setembre.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que des de la Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les Persones, l'Ajuntament de Masdenverge ha volgut posar en valor el centre de dia Onaker, un equipament de proximitat que ofereix atenció professional, activitats adaptades i companyia a les persones grans del municipi. En una capacitat per a 15 usuaris, entre places públiques i privades, el servei garanteix seguiment personalitzat, fisioteràpia, tallers d'estimulació cognitiva i psicomotricitat, activitats lúdiques i transport adaptat, tot en un entorn segur i acollidor al carrer Escoles número 7 del poble. El regidor Emilio Monfort ha remarcat també el paper clau del centre de dia com a suport per a les famílies, tant en l'assessorament en els tràmits com en la conciliació del dia a dia. I ha animat tothom que estigui interessat a contactar amb l'Ajuntament o amb l'empresa gestora, l'Onada.
Oferir el centre de dia que tenim aquí a la població, que té una capacitat per a 15 usuaris, dels quals 5 són places públiques i 10 de privades. I donem assessorament a les famílies en tot el procés per a poder posar els seus familiars al centre i des del centre s'ofereixen tot tipus de serveis.
La piscina municipal de Masdenverge obrirà la temporada d'estiu el 22 de juny i mantindrà les portes obertes fins al 30 d'agost, en horari de 12 del migdia a 3 de la tarda i de 4 de la tarda a 9 del vespre. A més, com cada estiu, s'hi faran cursets de natació durant 4 setmanes de juliol i 2 d'agost, en sessions per a infants al matí i per a adults a la tarda. Una oferta que vol animar tothom a gaudir de l'aigua i passar un bon estiu. L'activitat a la piscina també coincidirà en les festes, en què l'últim cap de setmana es tornarà a celebrar el Dia del Mullat per l'Esclerosi Múltiple, una cita que combina oci i solidaritat. Lourdes Adell és regidora d'Esports i Instal·lacions Esportives de Masdenverge.
Com sempre, també es faran cursets de natació.
El fet que les noves tecnologies en refrigeració permetrien un gran estalvi d'aigua a la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial de Morlanova és el primer dels titulars que us destaquem esta setmana i que se'n desprèn de la jornada que va tindre lloc dimarts, Impacte socioeconòmic de la IA, potencials de transformació territorial, que va acollir experts de la Universitat Rovira i Virgili i va plegar unes 200 persones al casal municipal. El seu interès també va recaure pel fet que és el primer cop que des de les institucions públiques s'organitza una jornada d'aquestes característiques on es van abordar diversos aspectes associats a la Gigafactoria d'Intel·ligència Artificial amb torn de preguntes obert al públic. Així doncs, i centrant-nos en el titular, el complex es refrigeraria mitjançant un circuit tancat que disminuiria enormement les necessitats d'aigua, com va detallar l'alcalde de Morlanova, Jesús Álvarez.
És un circuit tancat on se fica uns líquids refrigerants, amb la qual cosa el que evita és el consum elevat d'aigua, amb el que l'evaporació de l'aigua se redueix en uns percentatges molt baixos. Per tant, la captació d'aigua i l'abocament d'aigua al riu no es produiran, sinó que en el mateix pou que tenim al polígon industrial, que és aigua per al sector industrial, que es va concebre per això, donem capacitat de sobres a aquest projecte. D'altra manera, un projecte que ocupa 30 hectàrees de terreny d'una tecnologia analògica, evidentment, segurament, gastaria moltíssima més aigua de la que nosaltres tenim al nostre prou i necessitaríem una captació que és el que ens produirà.
I en clau cultural, una molt bona notícia, i és que el riberenc Andreu Carranza ha guanyat el 36è Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler. L'escriptor asconenc assentat a Flix s'ha endut els 21.000 euros amb els que està dotat el guardó i l'estatueta de la Musa de Plata de Tarragona amb l'obra L'octau clima, un treball que ha descrit com una obra de maduresa i que té moltes capes de lectura.
És una novel·la que té moltes capes de lectura, per tant, jo crec que hi haurà molts lectors que s'hi sentiran potser identificats en el rerefons de la novel·la, però sobretot és una novel·la que intenta connectar lectores i lectors.
I des de Delta.cat destaquem que Deltebre torna este cap de setmana a mirar cap als seus orígens amb la celebració de la Festa de la Plantada, una cita que vol posar en valor la identitat del municipi i fer viure en primera persona el procés de l'arròs. Escoltem a Lola Casanova, regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre.
Bueno, esta celebració el que representa és una manera de que coneguéssim les nostres arrels, la nostra identitat i també poséssim forma i contingut en aquelles històries que moltes vegades ja molts han contat des de minuts i que ho pugues veure i viure-ho en primera persona.
La plataforma en defensa de l'Ebre, Sediments.cat i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions al nou pla hidrològic reclamant mesures efectives per garantir l'arribada de sediments al delta de l'Ebre. Josep Juan, portaveu de l'associació Sediments, es pronuncia sobre les al·legacions de la taula de consens.
Estes al·legacions són un document de 50 pàgines. 50 pàgines i no s'esmenta ni una sola vegada la paraula sediments en 50 pàgines. A les al·legacions de la taula de consens que se suposa que hauria de proposar accions, diferents accions per a protegir el delta de l'Ebre, ni una vegada esmenten la paraula sediments. Quan van redactar el seu pla delta, van ficar que l'àmbit d'actuació del pla era el delta de l'Ebre, llavors ja es donava a entendre que no farien res, no proposarien res a la conca, però encara van voler, veien l'actuació del tema dels sediments com algo mig termini. Ni a mig termini, ni a llarg termini, ni res de res, perquè no estan proposant absolutament res.
I acabem en que amb l'arribada de la calor també torna una de les principals preocupacions de l'estiu al delta, els mosquits. I per intentar reduir-ne la presència als nuclis habitats, el COPATE ha iniciat el primer dels 4 tractaments previstos dins la campanya de control de 2026.
I seguim avançant a més al dia. Hi ha territoris que troben en un producte una manera d'explicar-se al món. A la Terra Alta, este producte és el vi, però darrere de cada copa també hi ha paisatge, patrimoni, gastronomia i una manera de viure que cada vegada atrau més visitants. Esta setmana hem posat la mirada en el moment que viu l'enoturisme a la comarca, coincidint amb l'entrada de la ruta del vi de la DO Terra Alta a la nova xarxa de rutes del vi de Catalunya. En parlàvem amb Jordi Riu, secretari de la DO Terra Alta.
A través del vi, penseu que a dia d'avui tenim pràcticament 1.000 famílies que es dediquen a la vinya i el vi, tenim 60 cellers, tenim pràcticament 6.000 hectàrees de vinya i entenem que la comarca de la Terra Alta no es pot entendre de cap altra manera si no és a través de la viticultura que s'elabora, de vins fins, de vins de qualitat, de vins on la garnatxa blanca és la punta de llança de la nostra zona de producció i a través de la garnatxa blanca podem ensenyar tots els altres atractius enoturístics que té la comarca de la Terra Alta. Si mirem les dades de producció de la nostra comarca, més de la meitat de la producció i més de la meitat de la superfície és de garnatxa a la Terra Alta. De garnatxa blanca, de garnatxa fina, de garnatxa peluda, de garnatxa tintorera. Però sí que és veritat que fa un temps, quan vam crear el pla estratègic entorn a la garnatxa blanca, on vam donar compte que al món hi havia unes 5.000 hectàrees de garnatxa blanca i 1.500 estaven a la Terra Alta. Imagineu-vos la dada,
Sí,
que
en
una comarca tan petita de 12 pobles molt petits on hi vivim 11.000 persones, 700 quilòmetres quadrats, tinguéssim el 33% de la producció mundial d'una varietat.
És moltíssim. Continuem recorrent les Terres de l'Ebre. També esta setmana hem fet parada a Ulldecona, on la música tornarà a omplir un dels escenaris més especials del territori. Les jornades musicals de l'Ermita de la Pietat arriben a una nova edició mantenint intacta una fórmula que combina patrimoni, paisatge i cultura. Inet Ebericat, el director de les jornades, ens explicava què ens espera aquest estiu.
Diumenge, 14 de juny, FMAC.
Privilegi que tindrem de veure en esta banda per primera vegada a l'estat espanyol la segona gira europea que fan per França, Holanda i per no sé on, i l'únic concert a l'estat espanyol serà a l'Ermita, i és una banda mexicano-haitiana molt curiosa, que fan funk, que fan soul, d'una forma com molt dinàmica, en un cantant haitià que és una bèstia escènica, que se menja l'escenari en bandaza, i en un estat de gràcia com el que ens agrada tindre de jornada, o sigui, està col·laborant amb moltíssima gent a Mèxic, està fent unes cançonades realment al·lucinants i és artistazo, o sigui que oportunitat per a veure bandaza d'estes que te quiten el lipo, que es diu en castellà, en un concert d'estos radiant i en un frontman, en una veu espectacular i això, no? I en un sabestà dalt de l'escenari d'estos que mos agraden a nosaltres. I en aquest cas tindrem de DJs a Merly Marlowe i Gabriel de Camargo, que són dos vells coneguts de jornades musicals, ells soben a la banda que siguen els Rencars. Venen com de públic bastantes vegades a l'Ermita, com conservem una molt bona amistat, i són dos, a part de ser dos molt bons músics, són dos molt bons DJs.
I en el nostre recorregut per de poble en poble esta setmana hem descobert una cita ben singular que convertirà l'Ametlla de Mar en el punt de trobada de tubes i bombardins arribats d'arreu de Catalunya. Una proposta musical diferent que posa en valor uns instruments poc habituals com a protagonistes. Ens han donat tots els detalls Charlie Tomàs i Ignasi Reverter, director i cap d'estudis de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar.
És la tubada, és la trobada anual de tubes i bombardins de tota Catalunya. Llavors, el que busquem és... això és un acte que fan una vegada a l'any a diferents poblacions. Cada any intenten que hi hagués, que sigui la zona de Tarragona, sigui la zona de Barcelona, Girona, etc. Enguany no tocava la zona de Tarragona, però hem aconseguit que vinguessin aquí. I és això, és la trobada de tubes de tota Catalunya. És a dir, ells fan una crida a tota Catalunya i vindran aquí. I des d'aquí els oferirem diferents tallers, masterclass, i al final acabarem fent la tubada, fent un concert a la plaça de Joan Miró.
Això ve a través d'escoles de música, ve de bandes... De quina manera? Perquè dius, home, fan... És a dir, s'organitza una vegada a l'any, però per part de qui? És a dir, qui ho articula des de dalt?
Això va néixer l'any 2008, crec, si no vaig malament, que vaig anar, sí.
i ho organitzava un quartet de tubes que està, se va formar en músics professionals, estudiants de l'ESMUC, per mitjà de Carles Lorente i companyia, i això va derivar que ho organitza la CATU, que és l'Associació Catalana de Tubes i Bombardins, que és qui se'n va fer càrrec després, des del 2008 fins ara. O sigui, estem quasi bé a la vintena d'anys, i és una trobada espectacular. O sigui, aplegaran una banda aproximadament d'unes 80 tubes i bombardins, que és el que hi ha a la llista.
A mi em faig creus la tertúlia dels dijous. Esta setmana ens hem aturat a reflexionar sobre una pregunta que probablement tots ens hem fet alguna vegada. Qui inspira avui els més joves? Quins són els seus referents? A partir d'esta qüestió i també del missatge que ha deixat el papa Lleó XIV en la seva visita a Espanya, doncs hem volgut compartir conversa i punts de vista amb Tere Castella i Dani Andreu.
És un tema que a mi me preocupa moltíssim, donat que crec i considero que no hi ha referents positius per tal dels quals agafar-se, emmirallar-se o seguir, no? Llavors, com aquestos, és la meva opinió, eh? No vull ser catastrofista ni excessivament negatiu, també, però és la manera en la que jo percebo que s'estan posant les coses, no? I ben al contrari, més aviat les referències són d'aquelles que des del punt de vista de persones ja madures com som nosaltres, que les veiem una miqueta que no són les més adequades, no?
A veure, només diria una cosa, i crec que ja ho vam comentar en una altra tertúlia. Quasi em conformaria en que no li treguessin la raó moltes vegades als mestres quan tenen problemes en els crios. Que escoltessin al mestre igual com ha escoltat el seu fill i que després valoriguen. I que tinguin clar que un xiquet no es forma només a les hores de classe, es forma a les 24 hores del dia. Per tant, sí que la família influeix. I en aquest sentit, potser de vegades se repantiguen massa en vez de veure què fa el seu fill. Perdre temps, en el bon sentit de la paraula perdre, dedicar temps als fills, a parlar amb ells, a veure què necessiten i en què se'ls pot ajudar.
I tanquem amb redacció oberta, cultura, cinema, música i propostes per aprofitar el cap de setmana arreu de territori.
Si encara no teniu plans per aquest cap de setmana, les Terres de l'Ebre ofereixen un bon grapat de propostes per sortir de casa i gaudir de la cultura i del territori. A Tortosa, el gran protagonista és el Festival Ebre Terra de Vent, que omplirà els carrers del centre de la ciutat de música, dansa, teatre i espectacles itinerants. Durant aquest divendres i dissabte, places i carrers es converteixen en un gran escenari a l'aire lliure amb activitats per tots els públics. També comencen les festes de Ferreria Sant Vicent amb actes tradicionals, sopars populars i activitats de barri. I dissabte, cita destacada a la plaça de l'Ajuntament amb la diada del 10è aniversari dels Castellers de Tortosa a partir de les 6 de la tarda. En posta, les propostes passen pel patrimoni, la cultura i la natura. Dissabte hi haurà una ruta guiada per descobrir racons poc coneguts de la ciutat i activitats familiars al Museu de les Terres de l'Ebre dins de les Jornades Europees d'Arqueologia. Durant tot el cap de setmana també es poden fer visites a Mont Natura Delta, una opció ideal per gaudir en família.
Este cap de setmana és molt potent perquè tenim dos grans festivals cinematogràfics al territori. Bon Filmat, principalment a Amposta, i l'Amella Film Fest a La Cala. A més, de cinema a Godall, Freginals, Arnes, Horta de Sant Joan o La Ràpita. També destaquem l'òpera de Romeo i Julieta en directe des del Teatre del Real, el drama adolescent Estrany Riu del Cicle Gaudí, el documental Gen als Docs del Mes i estrenes com El dia de la revelació, Ivan i Hadum, o Pioneras, solo querían jugar. A les plataformes tornen Doraemon a 3Cat, sí, en català. Arriben noves sèries HBO Max i Movistar Plus i també repassem les principals novetats de Netflix, Disney Plus, Filmin, Prime Video i Sky Showtime.
Esta setmana a la nostra secció de música de casa parlem d'un festival en concret que ja s'ha convertit en una cita cultural de referència a les Terres de l'Ebre. Estic parlant de l'Ebre Terra de Vent. Enguany arriba la 23a edició i ho fa amb una aposta clara per omplir Tortosa de música, arts escèniques i espectacles de carrer.
Sense traïs i sense capa, però l'emblema del no, l'or.
fins aquí el repàs al més destacat del dia Terres de l'Ebre d'esta setmana. Nosaltres tornem el pròxim divendres amb més històries, més veus i més territori. Fins aleshores, que tingueu un molt bon cap de setmana.